La imaginació simbòlica. Aquestes tres paraules, a més de donar títol a un interessant llibre escrit ara fa gairebé 60 anys per Gilbert Durand, representen la tendència humana a donar forma a les idees, als pensaments i a les coses, amb tot allò que ofereix la capacitat d'interpretar. L'escriptor francès, nascut l'any 1921 i mort el 2012, aprofundeix en els problemes interpretatius del símbol com a via indirecta per entendre la realitat, alhora que analitza en profunditat la dimensió ambigua i dual d'aquesta eina generadora d'imatges, els símbols. En diàleg amb diversos grans pensadors, entre ells Sigmund Freud i Mircea Eliade, Gilbert Durand assegura en aquest llibre que el símbol es desenvolupa en sintonia amb el progrés de la cultura humana. De fet, les reflexions de la imaginació simbòlica vesteixen ponts entre la física, la neurociència i l'espiritualitat. El símbol, en definitiva, vol estar al servei de la trobada de punts comuns o espais compartits entre les diverses sensibilitats interpretatives. Aquest és un treball i un pensament, en definitiva, també al servei del diàleg entre les religions, les espiritualitats i el pensament i la filosofia en general. Ens acompanya per parlar-ne Adrià Pujol Cruells, traductor de la imaginació simbòlica i autor del pròleg d'aquest llibre. Té 49 anys, és fill de Begur, al Baix Empordà, antropòleg, escriptor i traductor. Adrià Pujol, bona tarda.
Hola, Ignasi, bona tarda, com anem?
Molt bé, gràcies. Bé, podríem dir que aquest llibre de Gilbert Durand, que vostè ha traduït del francès, explora les claus per entendre el poder de la imatge, allò que diem el poder de la imatge i les seves interpretacions?
Sí, sí, perquè Durand es va proposar de fer un rescat. A vegades en diem una arqueologia, però el que va fer realment és un rescat. Un rescat del símbol com a eina primordial humana per interpretar el món, però no només el món, allò que en diem la realitat, el món tangible, sí, sinó també el món de l'imaginari. I a més, com una eina, el símbol deia que no només serveix per interpretar, sinó que serveix una mica per tot. Perquè en l'origen etimològic de la paraula símbol hi ha aquella cosa tan bonica que diu que el símbol ajunta dues coses que van ser separades fa un temps. Uh-huh. No? Jo crec que és una manera molt, molt bonica de no fer diferències entre el món real, el món imaginari, el més enllà, etcètera. No?
Sí, sí, sí. És buscar aquests nexes d'unió. Es diu en algun moment del llibre que el símbol és una via indirecta, no?, per interpretar les coses. Hi ha altres vies que poden ser més directes, visuals, però en aquest cas és com indirecta. I també és símbol, ara que parla vostè de l'etimologia, té la doble etimologia grega i llatina, no? És interessant, sense variar gaire la paraula.
Sí, sí, i a més m'agrada molt això d'indirecta perquè el que percebem a través dels sentits, vostè ha dit la vista, però el que sentim, olorem, toquem, etc., veiem amb els ulls, qui ens diu que allò que veiem o sentim és comprensible o interpretable? En canvi, el símbol permet una pausa. Si us hi fixeu, això és de Durand, no és meu, però això és de qualsevol manual d'antropologia, el símbol permet fer una pausa, permet sentir, després pensar, i llavors aturar-nos i ordenar allò que a primer cop d'ull flotava dispers, no? Les sensacions, les idees, els desitjos, la tradició, la transcendència, les percepcions, l'instint, tot allò que flota dispers i que ens conforma com a humans, el símbol, barra les imatges, permeten, doncs, una base d'operacions on aturar-se i ordenar tot això.
Uh-huh. Sí. El llibre La imaginació simbòlica, editat per Fragmenta en català, primer llibre de Gilbert Durand, que es tradueix al català, per cert, està estructurat en 5 capítols, els quals l'últim és com una conclusió dedicada a les funcions de la imaginació simbòlica. Bé, com és o com resumiria, si pot fer-ho en poc temps, aquest recorregut per la capacitat humana d'interpretar els símbols?
Home, Durand el que fa és un exercici molt erudit, i a més no el fa sol, perquè el fa de bracet amb predecessors o coetanis seus de l'envergadura de, no sé, Gaston Bachelard o Georges Bataille o Claude Lévi-Strauss, Freud, i van desfilant tots, per allà.
Sí, sí.
Llavors, totes les explicacions que han mirat d'entendre qui som, què fem i on anem, no? Llavors, ell fa un recorregut molt interessant, que comença amb una humanitat que es desperta un bon dia el règim simbòlic, que vindria a ser el règim, o la manera que tenim de pensar el món, no n'hi ha cap altra, diu Duran, i ell va ressentint com aquest règim es va empoderant de la realitat i del món, el va explicant a través de mites, a través de diverses imatges poètiques. Recordem que la funció del símbol és poètica, bàsicament, però arriba un punt que la humanitat, diguem-ne, just abans d'entrar a la modernitat i, diguem-ne, l'hegemonia occidental de les interpretacions sobre el món, arriba un punt que la humanitat es dedica a combatre el símbol. Durant ho fa venir molt bé quan diu que les reformes protestants i les contrarreformes es fan contra el símbol, sí. Es fan contra les imatges. De cop i volta deixem de confiar en les imatges com a causes per interpretar el món. I acaba dient que encara ens hi trobem. El que passa és que Durant era un esperançat i diu que el símbol batega latent amb letargia dins nostra i que tard o d'hora tornarà a sortir, com s'ha comprovat en qualsevol espiritualitat moderna o contemporània, New Age, etc.
Potser la clau és no quedar-se només en els símbols o en les formes dels símbols, sinó arribar a la seva profunditat, també.
Sí, però Durant i tants altres són tota una plaia de filòsofs, antropòlegs, etc., que el que diuen és, d'alguna manera, pentinar les capes, passar el ribot per totes les capes, per tota la crosta de raó científica que hem posat al damunt del símbol, i tornar a viure en plenitud. Això no vol dir abandonar tots els avenços científics anteriors. Vol dir coexistir dues, tres, quatre maneres d'interpretar el món que poden coexistir i portar-nos a una plenitud vital molt més rodona de la que puguem tenir ara.
Clar, el títol és La imaginació simbòlica, i la paraula imaginació sovint l'associem a un món que no és real, no? Quin sentit dona el llibre a aquesta paraula, imaginació?
Home, això és fantàstic, perquè si ens hi fixem és senzill, la imaginació i la imatge tenen la mateixa arrel.
Efectivament.
Llavors, clar, la imaginació ha quedat relegada al món de l'art, al món de les criatures, però en cap cas avui dia és un valor, diguem-ne, positiu, respectat i enaltit per viure en societat. La imaginació és cosa de llunàtics, de guillats, no? O de pobles antics, salvatges, etc. No?
Exacte.
I no, Durant el que diu, que després recullen, això estan per, ell parla dels anys 50, doncs 15-20 anys més tard és totes les filosofies orientaloides i New Age, corrents New Age, repeteixo, recullen el testimoni de Durant d'una manera o d'altra i tornen a posar el símbol al lloc que mereix, que és que tenim una part espiritual que s'ha de cuidar. I aquesta part espiritual no la podem cuidar només a partir de la ciència, no només a partir dels fàrmacs, sinó que l'hem de cuidar a partir de l'element que li és propi, que és l'imaginació.
I no desconsiderem la imaginació, efectivament, perquè també ens pot portar al món, a la realitat de les coses.
Sí, i de fet, passejar-se pels núvols una estona cada dia és una de les coses més sanes que hi ha.
Sí, sí.
Però, clar, vivim condemnats i condemnades a anar amunt i avall, no?, amb uns règims de calendaris laborals, familiars, que no ens deixen gaire temps per estar als núvols una estona.
Una estona, sí. Fins i tot els núvols moltes vegades dibuixen símbols misteriosos, de vegades, que fan pensar.
Sí, sí, però a més és que està comprovadíssim, i a més està comprovat científicament. L'ésser humà, que té un espai d'imaginació, diguem, un racó on imaginar, on desitjar, perquè finalment imaginar també és desitjar, on posar en imatges tot el que sent i li passa, aquest ésser humà té més salut que un altre que no pugui fer-ho.
Molt bé. Doncs avui parlem amb el traductor i autor del pròleg del llibre La imaginació simbòlica, editat per Fragmenta, llibre de Gilbert Durant, però el traductor i autor del pròleg és Adrià Pujol, que ens acompanya avui en aquesta secció Temps de Diàleg dins del Sense Distància a Ràdio Estel. La interpretació, anomenada també hermenèutica, és una capacitat humana molt present en totes les dimensions de la vida. Sempre podem interpretar, no? Què aporta aquest valor a l'espiritualitat de les diverses religions, en aquest cas? Totes interpreten, no?
Sí, sí. Bueno, de fet, la mateixa paraula, no? La paraula religió, que alguns la fan venir de relligar, torna a ser el mateix, d'ordenar, relligar també ve de llegir, té tres o quatre orígens paral·lels, no? Hi ha una multigènesi de la paraula religió, però totes les religions relliguen allò que, una vegada més, repeteixo, flotava inconex, no? L'origen del món, l'existència del més enllà, el més enllà previ al naixement de les criatures, o posterior a la mort, etcètera, 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 la transcendència, la sensació que sempre hi ha alguna cosa més. Això ho fan totes les religions, totes. I les que han de venir també ho faran. És estructuralment intrínsec el fenomen religiós. Llavors, tot això ens porta a una altra idea que també toca durant molt poc, però que també la toca, que és que anem a saber si no serà que som éssers bàsicament religiosos. Ser religiós avui dia torna a ser una paraula, igual que imaginació, religió torna a ser una paraula molt apallissada, molt gastada, molt relegada a fora dels centres de pensament, quan en el fons el que som éssers religiosos, que no vol dir cap altra cosa que éssers que relliguen, que perceben, que hermenèuticament intenten entendre què ens envolta, què som, de què estem fets.
Clar.
I esclar, és que seria, ho diré d'una altra manera, no ser religiós és impossible.
Clar.
Si ets un ésser humà.
Sí, sí, certament. Fins i tot el gran sociòleg Joan Estruc deia que els ateus eren els més crèduls, no?
Sí, sí. Home, l'Estruc era molt hàbil. Sí. I a més, un pou de ciència. Un pou de ciència.
Certament.
I l'Estruc, el sincretisme que va assolir l'Estruc com a sociòleg, com a traductor de grans sociòlegs, i com a home, diguem-ne, religiós, és fantàstic.
Sí, sí. Però bé, avui parlem de Gilbert Durand, sobretot, i d'aquesta obra, La imaginació simbòlica. Suposo que ha estat apassionant traduir-la, perquè com a lector un es troba en una proposta molt densa, eh? No té moltes pàgines el llibre, poc més d'un centenar, no arriba a 150, però s'ha de pair bé, s'ha de saborir bé.
No, us haig de dir, Ignasi, que ha estat un viacrucis, eh? No me n'amago. Perquè...
Un viacrucis, però que ha acabat bé, no, diguéssim?
Sí, ha acabat molt bé. A més, la... A veure, aquí s'han de dir diverses coses. La primera és el recolzament, no? Tot hora, no? De l'editorial Fragmenta, sabent que això era un os dur d'arrossegar. Segona, hi ha hagut una correcció impecable de la poeta i escriptora Maria Callís. Uh-huh. I aquí ha treballat molta gent, no només jo. Jo he agafat el bloc de marbre i he fet la primera
traducció.
No? Però després ha vingut molta gent a ajudar-me.
Clar.
Dit això, Durant... de la mateixa manera que els que he dit abans, Bachelard, tota aquesta gent, Batall, són francesos. I això sembla una bestiesa, però no ho és. Tenen una manera d'escriure molt, molt cabalística, molt hermètica, molt poètica, també. I, per tant, és el que vostè diu, que sembla o és que diuen moltes coses en molt poc espai.
Exacte, sí. I a més, clar, en l'època que va viure, vaja, tot el segle XX i els primers anys del XXI, Gilbert Durand, doncs clar, un hereu contemporani posterior de la il·lustració del segle XIX i d'aquest estil francès, exacte, d'interpretar el món molt, molt hermèticament, com diu vostè. I bé, fins a quin punt tot el que planteja Durand, ja per anar acabant, en aquest llibre està al servei també d'un diàleg entre religió i ciència, o entre Déu i l'ésser humà?
Sí, sí. A veure, Durand pertanyia a tots aquests cercles que potser ja no s'estiren tant, el cercle de Pondigny, el cercle d'Eranos, hi havia en Jung i tota aquesta gent. Tots de cercles intel·lectuals, Eugeni d'Ors i Gilbert Durand es coneixien i feien llibres semblants. Tots aquests cercles propugnaven un retorn, una vegada més, a la unitat. El diàleg entre ciència, religió, teories hermètiques, les ciències ocultes, l'art, la literatura, també, sobretot, no ens n'oblidem, que finalment tots són relats o narratives que miren d'explicar i entendre el món. I on arriba una, arriba l'altra. I han d'anar totes a una, perquè tots són fets d'aquestes coses.
Sí, sí. Certament, i podríem seguir analitzant molts aspectes del pensament de Gilbert Durand, que podem dir que no és dels coneguts o dels més coneguts entre nosaltres, però que avui reivindiquem especialment amb el traductor d'aquesta obra, La imaginació simbòlica, Adrià Pujol, que també ha traduït una altra obra important editada per Fragmenta, L'altre Déu, de Marion Müller-Collard, del qual parlàvem ara fa uns mesos aquí, i també ha publicat La Gola, un llibre a la sèrie de Pecats Capitals, Per tant, ja porta vostè una trajectòria en Fragmenta i altres obres que ha escrit, també.
Sí.
Enhorabona.
Moltes gràcies, moltíssimes gràcies.
Molt bé, i si donem un cop d'ull a l'obra de Gilbert Durán, també trobem treball sobre l'art i la religió, i tot una mica en línia de continuïtat amb la tendència humana a imaginar coses i a interpretar, evidentment. Doncs, com dèiem, moltes gràcies per haver-nos acompanyat avui, Adrià Pujol-Cruells. Una abraçada i enhorabona per aquest treball. Esperem haver ajudat també els oients a pensar una mica avui.
Magnífic, moltes gràcies a vosaltres, que vagi bé.
Adéu-siau. Fins aquí el nostre temps de diàleg d'aquest dimarts. I fins aquí el Sense Distància. Gràcies per la vostra companyia. Us deixem amb les vespres de Montserrat. Després, a un quart de vuit, des de la Catedral de Barcelona, la missa de cada dia. I a les vuit començarà una nova edició de Camins amb Rafa Sanahuja i el seu equip. Que vagi bé, que acabeu de gaudir d'aquest dimarts. Felicitats a les qui us digueu Isabel o Elisabet. Adéu-siau.